Bon dia, la venda de vehicles híbrids supera els de combustió arreu de la Garrotxa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Sobretot la xarxa de càrrega a nivell de benzineres, a nivell de privat, no tan estatal. L'estatal es va reduint, lògicament, era una cosa que es va començar per impulsar-ho, però cada vegada s'ha de traduir més en particulars, com un negoci, s'està fent fàcil.
Acabem d'escoltar el comercial de Hyundai Olot, Esteve Gasiot, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Es tracta d'un fet que passa a la Garrotxa per primera vegada a la història. Les previsions per aquest 2025 és que els híbrids es consolidin arreu de la comarca i que la venda d'elèctrics es vagi incrementant. Unes xifres que també han suposat un augment de vendes respecte l'any 2023. De seguida entrem en detalls sobre com està el mercat automobilístic arreu de la Garrotxa. Abans, però, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 17 de gener de 2025.
El dia en 4 minuts.
La Vall d'en Bas aposta per les comunitats energètiques. Ja es treballa per ampliar la de Sant Esteve d'en Bas i posar en funcionament la de Berta, Llat i Sant Privat. L'alcalde de la Vall d'en Bas és Lluís Amat.
I després també afegir que hem fet una inversió a Sant Privat, també és un tema energètic, encara que no solar, en una nova caldera de biomassa, que ja està feta i entrarà en funcionament.
La demarcació de Girona, per altra banda, tanca el 2024 amb la segona millor dada d'habitatges visats des de l'any 2008. Les xifres ja superen els 2.000 en habitatges. El degà del CUAC a Girona és Marriera.
Aquesta intensitat que ens determina la costa Brava Sud també, i una miqueta a la zona de Girona i àrea metropolitana.
El Rumbus estrena nous horaris per aquest 2025. A partir de l'abril hi haurà serveis cada mitja hora a la línia Les Preses, Olot i Santa Pau. La T-Dia mantindrà el preu de 2 euros i seguirà oferint viatges il·limitats durant 24 hores en un mateix dia. La 13a edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona comptarà amb 24 atraccions. Les cintes aèries seran les destacades d'una edició on hi haurà 5 companyies. El director del festival és Genís Matabosc.
De les 24 atraccions que sempre participen dins la pista d'Elefant d'Or, mai ni un sol cop han actuat prèviament dins la pista d'un circ o festival de circ a Europa. I això què fa? Doncs que cada any ens convertim no només en una competició, no només en un espectacle, sinó també en un mercat.
En esports, l'hoquei Olot disposarà d'un nou espai per entrenar. A través de la iniciativa de la Junta i les famílies s'ha adquirit un lloc. Ho ha avançat a Ràdio Olot el president del club, Jordi Gironès.
Nosaltres, doncs, a partir d'ara, des de manera privada, doncs, tindrem un espai nostre que estem intentant gestionar per poder donar solució, doncs, aquesta manca d'entrenament. És un espai que el tindrem de forma privada amb ajuda de tots els pares i mares.
En bàsquet, el club bàsquet Olot masculí confia que la sort canviï de bàndol. Els olotins només han sumat una victòria en el que va de Lliga. L'entrenador de l'equip és Guido Sengirotti.
En els tres entrenaments de la setmana la gent ve, la gent suma, la gent té bona actitud, la gent treballa, la gent continua fent les coses com se li demanen i per tant creiem i lluitem per treballar i per seguir en aquesta idea.
I a la contraportada d'aquest dijous coneixerem la nova programació de l'Espai Cràter per aquest 2025. Combina ciència, art i educació. N'ha parlat el seu director, Xevi Cullell.
Consolidem les visites guiades cada cap de setmana. Fem 16 visites guiades, 6 tallers familiars per intentar casar població local amb activitats turístiques o el Volcanic Lab, un espai d'experimentació.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Música. La mesa del Congrés ajorna de nou la decisió sobre la qüestió de confiança de Junts i continuarà estudiant la iniciativa. PSOE i Sumar guanyen temps per mantenir oberta la negociació amb el partit de Carles Puigdemont. Malestar entre uns 200 alts càrrecs del govern per la retirada del teletreball. El govern manté que vol que dirigeixin equips i recorrin el país i això és incompatible amb treballar des de casa. Els Mossos d'Esquadra detenen un home de 44 anys per tràfic de drogues a Valls. L'arrestat duia 9 embolcalls de cocaïna a l'interior del vehicle que conduïa a gran velocitat per la ciutat. Els auditors europeus veuen manca de connectivitat entre Barcelona i altres nuclis per motivar el transport sostenible. El Tribunal de Comptes lamenta que els habitants fora de l'àrea metropolitana continuen depenent del vehicle privat. A l'àmbit internacional, Israel suspèn la ratificació de l'alto el foc després d'acusar Hamas de voler modificar l'acord. El govern israelià tenia previst aprovar l'acord d'alto el foc aquest dijous al matí. I pugen a 44 els detinguts pel cas de múltiples violacions a una menor a l'Índia. La investigació es va obrir després que una jove denunciés haver estat violada per més de 60 homes durant 5 anys des que ella en tenia 13.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquests dies de tant fred, de tanta gelor, doncs sembla que ja pot fer un tomb. De fet, ahir la tarda ja va pujar molt la temperatura, 18 graus a Cabanes, més de 15 graus a tota la Costa Brava, 19 al Banyà, però encara de matinada va fer molt fred, 4-5 sota 0 al Golf de Roses a tocar de mar, o per exemple 6 sota 0 a Olot, 7 sota 0 a Mieres i també a Vic, o 9 sota 0 a Olost, a Lluçanès. Bé, ahir la nit, mitjanit, teníem temperatures de 10-12 graus a la Costa Brava, però ja teníem gelada sota 0 a la Vall d'en Bas o gairebé 0 graus a Olot. Tot això ens indica canvis. Canvis perquè avui arriba una petita pertorbació de llevant. Tenim anticicló, pressió molt alta, però arribarà una gota freda a partir de la tarda i ja al matí migdia s'anirà tapant. Cap al migdia, potser una mica abans, potser a les 11, a les 12, pot començar a precipitar, a ploure. Punts de la Costa Brava, de l'Alt Empordà, de l'Albera, del Ripollès, en aquest sector, Costa Brava sobretot, amb una cota de neu de 800 a 1.000 metres. Però hi haurà llocs de l'interior que poden conservar el fred i no descartem que pugui nevar cap a 600 o 700 metres. Acumulacions de neu de 10 centímetres a partir dels 900 o 1.000 metres. Entre el migdia i la tarda s'anima la pluja, tot i que al migdia, primer a la tarda, puja la cota, al llarg de la tarda tornaria a baixar cap als 700 o 800 metres. Per tant, avui canvi de temps, de dia les temperatures de dia baixen entre 2 i 7 graus, però de nit no seran tan, tan baixes com els últims dies amb aquesta possibilitat de nevada que ens acompanyarà fins la propera nit o matinada.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest dijous 16 de gener del 2025 a l'antena de Ràdio Olot, com sempre al 98.1 FM i a radioolot.cat. Avui comencem parlant de cotxes, perquè la venda de vehicles híbrids ha superat ja els de combustió per primera vegada a la història a la Garrotxa aquest 2024. Les previsions per a aquest 2025 són que els híbrids es consolidin a la comarca i que la venda dels elèctrics vagin augmentant a poc a poc. A més, el comercial de Hyundai Olot, Esteve Gasiot, explica que cada cop hi ha més punts de càrrega per particulars. Ens en dona més detalls l'Aniol Puigbert.
El volum de vendes de cotxes augmenta a la Garrotxa un any més. Enguany, la tendència dels cotxes híbrids segueix augmentant i ha superat per primera vegada la venda dels vehicles que són 100% de gasolina. Això significa que l'electrificació ha vingut per quedar-se i que els consumidors cada vegada més aposten per la comoditat dels seus vehicles. El comercial de Hyundai Olot, Esteve Gasiot, explica que es venen més vehicles híbrids perquè ha millorat la xarxa de càrrega.
Sobretot la xarxa de càrrega a nivell de benzineres, a nivell de privat, no tan estatal. L'estatal es va reduint, lògicament, era una cosa que es va començar per impulsar-ho, però cada vegada s'ha de traduir més en particulars, com un negoci. S'està fent fàcil. Hi han sortit moltes aplicacions en què tu pots trobar els punts de càrrega, pots mirar si aquell punt de càrrega està ocupat o no està ocupat, quin preu et cobraran, i les velocitats de càrrega cada dia són millors.
Pel que fa als vehicles, tot i que els turismes segueixen tenint una bona rebuda, els SUV són els que seran venut més durant el 2024 i les marques de cotxes cada vegada aposten més per aquest tipus de vehicles. De cara al 2025, la idea dels concessionaris garrotxins és seguir expandint-se i continuar amb els volums de vendes d'aquest any, que en l'àmbit general ha estat positiu. A més, una tendència que s'ha posat de moda fa un temps i que segueix present per part dels clients és fer un leasing o un renting, dos conceptes que moltes vegades es confonen. Gasió t'explica les diferències.
Tema renting i tema leasing s'ha imposat claríssimament. Les diferències entre leasing i renting serien que el leasing només financies el que seria l'import del vehicle i renting financies l'import del vehicle menys tots els serveis que van amb el vehicle, és a dir, la propietat. Una altra diferència importantíssima és que en el leasing tu ets el titular del vehicle i en el renting el titular és la companyia de renting. Per tant, és un lloguer pur i dur a tots nivells.
Hyundai Lot, per exemple, ha incrementat les seves vendes un 20% respecte a l'any 2023. Expliquen que el mercat ha funcionat i que les previsions per aquest any són que les vendes, sobretot dels cotxes elèctrics i híbrids, segueixin creixent.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. La Vall d'en Bas segueix impulsant comunitats energètiques als diferents pobles i aposta per les calderes de biomassa. Des de l'Ajuntament treballen ja per ampliar la comunitat de Sant Esteve d'en Bas i per posar en funcionament les de Bertallat i Sant Privat. Precisament a Sant Privat també s'hi ha col·locat una caldera de biomassa. Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas segueix treballant per posar en funcionament comunitats energètiques als diferents pobles. La de Bertallat a l'escola està feta i darrerament s'han fet millores elèctriques per tal de poder-la posar en funcionament. La comunitat energètica de Sant Esteve d'en Bas ja fa temps que funciona i ara treballen per ampliar la potència i fer que més veïns se'n puguin beneficiar. A Sant Privat també s'està avançant en una altra comunitat energètica, mentre que Joanetes, el veïnat Cirera i a les Olletes també s'hi estan col·locant plaques per guanyar en autosuficiència en l'enllumenat. Des del consistori també aposten per la col·locació de calderes de biomassa. En parla Lluís Amat, alcalde de la Vall d'en Bas.
I després també afegir que hem fet una inversió a Sant Privat, també és un tema energètic, encara que no solar, en una nova caldera de biomassa, que ja, ja està feta i entrarà en funcionament.
S'ha col·locat a les antigues escoles i preveuen que doni un estalvi de 20 tones de CO2 i de més de 7.000 euros.
En habitatge, la demarcació de Girona ha tancat el 2024 amb la segona millor dada d'habitatges visats des de l'any 2008. Els habitatges de protecció oficial visats continuen sent residuals, amb només 12 projectes en tot l'any.
L'edificació a les comarques gironines es manté estable en comparació amb els últims anys, segons apunta la delegació gironina del COAC. El nombre d'habitatges visats al llarg del 2024 ha estat de 2.076, fet que suposa un 12,96% menys respecte al 2023, però en la comparativa amb el 2021 i el 2022 hi ha increments del 22% i el 26,05% respectivament. Per al degà de la delegació gironina del COAC, Marc Riera, les dades apunten a una tendència a l'alça sostinguda. De fet, aquesta és la segona millor xifra des del 2008, només superada pels habitatges visats de l'any passat. Sobre el nombre de projectes d'obra nova, predominen els de menys de 500 metres quadrats, és a dir, es tractaria de cases que sobretot es concentren en el litoral gironí.
Aquesta intensitat que ens determina la costa Brava Sud també, i una miqueta a la zona de Girona i àrea metropolitana.
Per altra banda, el COAC incideix en la manca de projectes de rehabilitació a la demarcació. Asseguren que hi ha un parc residencial obsolet i això implica problemes d'eficiència energètica i accessibilitat en la majoria de casos. Per això, des del COAC aposten per tirar endavant projectes de reforma dels edificis que permetin posar-los al dia.
Potenciem moltíssim la rehabilitació, estem integrats dins de l'Observatori de la Rehabilitació Urbana, tot el que són polítiques vinculades a la rehabilitació, perquè creiem que tenim un parc habitacional bastant obsolet, habitatges que no estan actualitzats, i per tant aquesta dada respecte a la rehabilitació en el nostre territori també ens interessa donar. I el pes que té la rehabilitació.
El president gironí confia que els anuncis del govern per promocionar l'habitatge accessible i les propostes de l'executiu espanyol en exempcions fiscals també contribueixin de cara als semestres vinents en volum de promocions protegides.
I aquest dijous a les 11 del matí a Olot s'ha sentit això. és la sirena de Protecció Civil al capdamunt de la Basílica de Sant Esteve, que, com sabem, serveix en cas d'avís d'emergències arreu de la ciutat. S'han fet fins a dues proves durant les 11 del matí des del punt cèntric de la ciutat. És la segona prova que es fa des de que aquesta sirena està situada al capdamunt de la Basílica de Sant Esteve.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
El Rumbus oferirà nous horaris aquest 2025. Fins al mes de març hi haurà busos cada hora i a partir de l'abril cada mitja hora. La línia de bus que connecta les preses Olot i Santa Pau ha transportat gairebé el doble de passatgers que l'any 2023. El preu de la T-Dia es mantindrà en 2 euros i permet viatges il·limitats durant 24 hores. Ens en dona totes les xifres la Natàlia Moreno.
El Rumbus s'ha consolidat com una opció per descobrir el territori de manera sostenible. El 2024 aquesta línia de bus públic que cobreix mitja hora la ruta entre les preses Olot i Santa Pau va transportar gairebé el doble de persones respecte del 2023. A partir d'aquest 2025, des del Consell Comarcal de la Garrotxa aposten per un nou full d'horaris i nova cobertura del Rumbus. El servei continuarà actiu tots els caps de setmana, ponts, festius, Setmana Santa i durant els dies feiners d'estiu, del 23 de juny al 5 de setembre. El preu de la T-Dia, que permet viatges il·limitats en un dia, es mantindrà en 2 euros, una opció econòmica també molt convenient tant pels usuaris habituals com per aquells visitants esporàdics que vulguin invertir en sostenibilitat aparcant el seu vehicle a les àrees preparades per a aquesta finalitat. Durant el 2024, el Rumbus també ha incrementat l'ús per part de la població local. Si el 2023 només un de cada tres passatgers utilitzava títols integrats, en el darrer any aquesta xifra va augmentar fins al 40%. Durant el 2024, el període de major afluència va ser entre juny i agost, coincidint amb les vacances d'estiu. El 13 d'agost es va registrar el dia de més afluència, mentre que durant Setmana Santa es van assolir pics de fins a 140 viatgers diaris. Tota la informació sobre horaris, tarifes i novetats es pot trobar al web oficial rumbusgarrotxa.cat.
Abans dels esports, el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona ha programat fins a 24 atraccions per a la 13a edició, on destaquen els espectacles de les cintes aèries. En total hi haurà 5 companyies que presentaran números inèdits d'aquesta disciplina i que lluitaran per emportar-se un dels premis del festival.
El Festival Internacional del Circ Elefant d'Or va néixer amb la pretensió de presentar en cada edició les 24 millors atraccions mai vistes en els circs europeus. Més de 70 artistes de 15 països competiran davant d'un jurat internacional format per 12 importants directors i experts en circ vinguts de tot el món.
Que les 24 atraccions que sempre participen dins la pista d'Elefant d'Or mai, ni un sol cop, han actuat prèviament dins la pista d'un circ o festival de circ a Europa. I això què fa? Doncs que cada any ens convertim no només en una competició, no només en un espectacle, sinó també en un mercat, en una fira. I per això doncs, Girona s'omple de cercatalents, de directors de càsting.
Enguany la 13a edició del Circ Elefant d'Or de Girona es farà entre el 20 i el 24 de febrer a la vela que s'instal·larà en el Camp de Mar de la Devesa. Enguany es manté el format d'aquesta vela que no té pals a l'interior i, per tant, garanteix una visió en 360 graus per a tots els espectadors. A més, el director del festival ha assegurat que serà l'any per excel·lència de les cintes aèries perquè hi haurà 5 companyies que presentaran espectacles inèdits d'aquesta disciplina circense. El Festival Internacional del Circ de Girona ja ven un més de 17.000 entrades de les 32.000 que hi ha a la venda. El director Genís Mata Bosch recorda que a més es faran 4 funcions per escoles i ofereixen 600 localitats per a persones en risc d'exclusió social.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
L'Hoquei Olot disposarà a partir d'ara d'un espai nou per entrenar. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
Ho Ho ha avançat el president del club, Jordi Gironès, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Es tracta d'una iniciativa privada on les famílies hi han aportat la seva col·laboració perquè es pogués tirar endavant. Gironès reconeix que serà un pas endavant per tota l'entitat. Guillem Guardiola.
L'hoquei Olot compta avui en dia amb més d'una vintena d'equips i la manca d'espai per entrenar ha estat una reivindicació present en el dia a dia de l'entitat des de fa anys. El club disposarà d'aquí a ben aviat d'un nou espai particular per poder dur a terme els entrenaments. El president de l'hoquei Olot, Jordi Gironès, ha destacat que aquesta solució ha estat possible, sobretot, gràcies a la col·laboració dels pares i mares.
I sí que les instal·lacions municipals en aquest moment estan molt limitades hores, que és un problema de molts de clubs que utilitzem aquestes infraestructures. I bé, nosaltres doncs, a partir d'ara, des de manera privada, doncs, tindrem un espai nostre que estem intentant gestionar per poder donar solució doncs, a aquesta manca d'entrenament. És un espai que el tindrem de forma privada amb ajuda de tots els pares i mares.
El president de l'hoquei Olot, Jordi Gironès, també ha avançat que el nou espai s'està acabant d'habilitar per donar sortida al gran nombre de jugadors i jugadores que formen part del club. Encara no s'han establert els terminis, però el club podria disposar d'una nova pista ben aviat. Gironès remarca que la falta d'espai a les instal·lacions esportives es tracta d'un problema generalitzat entre tots els clubs de la ciutat.
Hi ha el pavelló Firal que està utilitzat per gimnàstica, que s'està intentant trobar una solució perquè puguin tenir un espai digne. Patinatge també necessita un espai molt ampli per poder realitzar el grup de show, que també desitgem que ho pugui tenir. El club de bàsquet també està creixent amb equips de base i per tant també necessiten espais. Clar, és una necessitat que sí que la ciutat té. Per tant, clar, nosaltres sí que de manera privada hem intentat doncs, solucionar això i poder disposar d'un espai propi.
El nou espai habilitat de què disposarà l'hoquei Olot és a la realitat una bona dosi d'oxigen per destensar el pavelló d'esports i millorar la qualitat dels entrenaments.
D'hoquei patins passem a parlar de bàsquet perquè el Club Bàsquet Olot confia que la sort canviï de bàndol des del treball i els entrenaments. L'equip masculí de la segona catalana comença aquest cap de setmana la segona volta. Els olotins només han sumat una victòria, però la majoria de les derrotes han estat per molt pocs punts de diferència.
Que el treball dels entrenaments de la setmana es plasmi en els partits. Aquest és el gran desig que el tècnic del Club Bàsquet Olot confia que es faci realitat aquest 2025 en el començament de la segona volta de la Lliga. Els olotins estan treballant bé, però aquest esforç no s'ha acabat de traduir a la pista. L'Olot només ha sumat una sola victòria fins ara, en la quarta jornada contra el Tona, si bé és cert que la gran majoria de derrotes han estat ajustadíssimes i per la mínima. L'entrenador del Club Bàsquet Olot, Guido Senghiarotti, confia canviar la dinàmica a través del treball.
En els tres entrenaments de la setmana la gent ve, la gent suma, la gent té bona actitud, la gent treballa, la gent continua fent les coses com se li demanen i per tant creiem i lluitem per treballar i per seguir en aquesta idea, intentant trobar doncs, que aquesta mala sort que a vegades també ens ha acompanyat, perquè hi ha hagut doncs, diguéssim 6-7 partits que se'ns han anat per molt pocs punts de diferència, doncs que la sort canviï de costat des del treball, des del seri, des del treballar, des del continuar persistint.
La segona catalana és una categoria complicada que el Club Bàsquet Olot ha tastat en aquesta primera volta com a recent ascendit. La permanència no serà fàcil, baixen 4 equips de forma directa, però si una cosa té clara el tècnic Guido Senghiarotti és que cal confiar en el treball i la qualitat de l'equip.
Vam pujar de categoria l'any passat, venim d'un ascens, va haver-hi canvis en el bloc, uns canvis que es van considerar necessaris des del club, que es van treballar i tal, i és veritat que després d'aquesta primera volta ens està costant guanyar partits, vull dir, és una evidència. Tenim una segona catalana amb jugadors de molta experiència que ens estan castigant situacions a les que no estàvem acostumats a l'anterior categoria, però la veritat és que l'equip està treballant molt bé.
El Club Bàsquet Olot començarà la segona volta aquest mateix dissabte a 6:15 de la tarda al pavelló Pla de Llacs d'Olot davant el líder, la Garriga. Un partit trampa que l'Olot va perdre només per 5 punts de diferència en la primera jornada del campionat.
I tanquem amb un apunt de la Unió Esportiva Olot perquè Carlos Gilabert ja és el segon reforç del conjunt olotí per aquest mercat d'hivern. L'extrem barceloní ha signat per al que resta de temporada, té 25 anys i arriba procedent de l'Europa. Amb el club barceloní ha marcat 2 gols en 18 partits. Gilabert es va formar a l'Espanyol i ha passat per clubs com l'Horta, el Cornellà, el Mallorca B, la Penya Deportiva, l'Almeria, on precisament va debutar a la segona divisió, i el Manresa. És esquerrà, però pot jugar a les dues bandes, un fet que li permet obrir el ventall ofensiu a Pedro Dolera. I avui a la contraportada coneixem els detalls d'aquest inici del 2025 a l'Espai Cràter. L'equipament ha dissenyat una nova programació d'hivern que combina ciència, art i educació. Una de les més destacades és el taller d'iniciació al dibuix del paisatge geològic. El seu director, Xevi Cullell, destaca una aposta continuista i, sobretot, evolució en el món audiovisual durant aquest primer trimestre del 2025.
L'Espai Cràter ja ha presentat la programació d'hivern. Una de les activitats més destacades és el taller d'iniciació al dibuix del paisatge geològic que oferirà l'Isaac Camps el dissabte 22 de març. Permetrà als participants interpretar i plasmar el paisatge volcànic en paper, combinant tècniques artístiques i científiques. És una de les nombroses iniciatives que s'han preparat per aquest primer trimestre des de l'Espai Cràter. El seu director, Xevi Cullell, subratlla que s'han consolidat les visites guiades i també els tallers familiars.
Consolidem les visites guiades cada cap de setmana, fem 16 visites guiades, 6 tallers familiars per intentar casar població local amb activitats turístiques, o el Volcanic Lab, un espai d'experimentació amb materials volcànics, instruments de laboratori, i Estem en risc, que és una activitat també on es plantegen reptes per als infants.
El cicle de cinema El murmuri de l'aigua i altres sorolls, comissariat per Jordi Teix, continuarà aquest hivern explorant temàtiques mediambientals a través de documentals i pel·lícules de ficció. La Sala Magma també acollirà el divendres 28 de març 32 Sounds, una proposta audiovisual immersiva per connectar d'una manera sensorial i profunda amb el món del so. Per acabar, l'exposició fotogràfica SOE, Gènesi d'una nova frontera, de Wenceslau Mas i Marçal Navarro, es tancarà el 25 de gener amb una xerrada a càrrec del doctor Miquel Àngel Fumanal i una taula rodona amb els premiats d'Enfoca.
Sobretot aquest any i l'any que ve aniran passant per intentar millorar l'experiència en el que és el vídeo. De fet, tenim una subvenció en la realitat virtual, tenim una subvenció de la FECIT, del Ministeri de Ciència, per incrementar els continguts audiovisuals en les ulleres de realitat virtual. I l'aposta, mirarem el finals de gener, principis de febrer, si podem participar en la subvenció de la Generalitat de Catalunya d'Experiències Immersives per fer un altre audiovisual.
A més, durant aquest primer trimestre, l'Espai Cràter ha preparat una nova sessió de Ciència als Barris, que en aquest cas es farà a Sant Cristòfor i Mas Bernat, i també les conferències de Els grans interrogants de la ciència.
Coneixent els detalls d'aquest inici del 2025 a l'Espai Cràter, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 16 de gener del 2025. Com sempre, més informació a garrotxadigital.cat i a partir de les 3 a l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.